Les espurnes literàries acaben la temporada avui. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Ens dius adéu amb l'escriptor català més llegit i popular de totes les èpoques i amb un poeta penedesenc. Quina cirereta final, eh?
Exacte, la cirereta final és el poeta penedesenc. Parlem de l'efemèrides.
Vinga.
Mireu, avui, 18 de juny, fa un any i un mes que Josep Pla va publicar el seu primer llibre, o sigui, un any i un mes, fa 100 anys i un mes, que són coses vistes. I tothom en aquell moment esperava una novel·la fantàstica. Carla Riba havia acabat d'escriure Una generació sense novel·la. I també hi havia, no només aquí, una crisi, sinó també a Europa, i tothom estava a l'expectativa, i el Pla, el primer llibre que fa, va, i es pot dir que inaugura un gènere nou, que és genuïnament seu, que ell hi serà fidel tota la vida, i que hi haurà un abans i un després a la literatura catalana, i per descomptat al periodisme, també. I Coses vistes és un llibre com de cròniques, de reflexions. El Pla tenia 27 anys en el moment que ho escriu i va ser un èxit absolut. I avui, just avui, l'editorial Destino, a partir d'aquest moment o a partir d'avui a primera hora, no sé quan, ha fet una nova edició de Coses vistes, que altres obres del Pla s'han anat reeditant, però just aquesta no. Per tant, és un dia especial per la literatura catalana i hi ha una adaptació que n'ha tingut la cura, i això ha estat la Maria Arbós Terrades, que és una traductora literària, bàsicament de l'anglès al català. I m'agradaria acabar dient una frase del Pla que, quan l'escriu, una mica per allò de la captatio benevolentia de que li facin cas i tot això, fixeu-vos si és Pla el que vaig a dir. Si malgrat tot em decideixo a llançar aquest llibre al carrer, és perquè a Catalunya falten llibres, i sobretot llibres dolents.
Llibres dolents.
Pla Dixit. Bueno, doncs res, us animo a anar a comprar la nova edició, i donem la benvinguda al nostre escriptor penedesenc, Josep Lázaro.
Bon dia, benvingut.
Bon dia.
El Josep ja ha vingut una altra vegada al nostre programa, però només a tall de recordatori dir-vos que és de Sant Sadurní, que és llicenciat en Llengua i Literatura Catalana per la UOC, que el 2010 publica el seu primer poemari, que es diu L'oblit desballestat, dins del tercer volum de Zènit, de La gent del llamp. Però el programa ja hi va ser per al seu primer llibre de poesia, Extravagància boreal, el 2023, i avui som aquí perquè ha publicat El desig de la paraula, i parlarem de, no sé si dir un mite o un personatge literari emblemàtic, després això ja li preguntarem, que el llibre versa sobre la figura d'Helena de Troia. Jo penso que ell hi dona una mirada totalment nova, diferent, i que no sé si Homer estaria content o no, però si fos li aniria bé per reflexionar, tot i que Homer penso que les poques vegades que la Ilíada fa parlar l'Helena, fa sentències profundes, té un gran sentit de la humanitat i ja l'atén el conflicte que pateix. Però d'això no se'n parla, i menys a les pel·lícules de Hollywood, quan parlen d'Helena i tot això, i de Paris. Dit això, Josep, en el pròleg, la Meritxell Blai, que ha fet un pròleg molt bonic, diu, Helena d'Esparta o de Troia, de Menelau o de Paris, víctima o botxí, premi o càstig, odiada o estimada, de quina Helena parla el teu llibre, o de cap d'aquestes?
Bé, la Meritxell en aquest cas va estar molt encertada. Fa pràcticament una tesi doctoral amb aquest pròleg, que situa molt el lector, pels que tinguin el món clàssic una mica rovellat. Bueno, el mite jo crec que dona per molt, no? Uh-huh. I al final, doncs, una mica el que em va el que em va portar a escriure aquest llibre, a tractar el tema d'Helena, no? Que el mite perviu i perviurà sempre, és aquest silenci bàsicament de la Ilíada que tu deies a d'Homer, no?
Que li, hi ha gent que li diu la muda, no?
Com a, correcte, com la gossa, la gossa.
La gossa.
Pràcticament en els 10.000 versos de la Ilíada, Homer no, només participa en dos cants, em sembla, i en els dos cants que participa només és per planyar-se, per lamentar-se, per penedir-se, i clar, tot aquest silenci d'alguna forma s'havia de guarir, no? I és aquest, doncs, el que em va incitar doncs, a donar-li veu, una veu molt, molt particular.
Per descomptat que és molt particular. Recordem el mite. L'Helena és filla de Zeus i de Leda, va néixer dins d'un ou, per això devia ser tan bonica. La va criar Tindàreu i quan era una nena la viola Teseu. I hi ha un poema que es diu Totes les soledats m'il·luminen, que després de, potser el contestar, després ens pots llegir una mica, però també en la Ilíada d'aquesta Helena, el Menelau la guanya a sorts, no?, amb els altres homes de la situació. Les mateixes deesses no se l'estimen gaire, perquè Paris aconsegueix atraure i raptar Helena a partir de que Afrodita, diem-ne, el beneficia amb això, no? I no sé, la pregunta seria, ens vols fer reflexionar que el do de la bellesa és la causa de la seva desgràcia, que després, quan torna Esparta, es converteix en una ombra? Ens vols fer arribar alguna cosa d'aquestes en la teva Helena?
Sí, a veure, jo sempre he volgut d'alguna manera constatar que els esdeveniments, tot i que el desig, o sigui, el desig dels déus, de la conxorxa dels déus, els destins de cada personatge ja estava dat i beneït, els esdeveniments que li passen a Helena, al final, doncs el desenllaç és que ella, després de la violació de Teseu, sobretot, de la poca ajuda que va rebre de la seva família, que crec que van considerar com una desgràcia, com una deshonra, ella, doncs, a partir d'aquell moment, jo crec que recapacita i es transforma en una altra Helena, que és utilitzar la seva força, que és la seva bellesa, traslladar-la per aconseguir el poder. I és aquest... crec que Helena, en tot moment, durant aquest poemari, que tracta sobre la seva vida, des de la seva infància fins a la tornada a Esparta, ella en tot moment és molt conscient.
Encara que no ho veiem a la Ilíada, potser, no? Però tu sí que la fas ser conscient, no?
Sí, sí, perquè quan es produeixen aquests esdeveniments molt traumàtics, una de la seva manera de reaccionar i veure la poca companyia que li han donat a la seva família, perquè al final jo crec que olorava un horitzó molt més ampli, no? No volia portar una vida espartana. I aquest desenllaç de Teseu va ser una mica el detonant per dir, jo vull fugir cap a la mítica Troia, la ciutat d'or, la ciutat on les dones poden sortir de les cambres sense demanar permís, poden participar en els consells d'estat, amb els homes, amb les decisions, no, d'estat. I a partir d'aquí, jo crec que el rapte de Paris, tot i que això sempre queda obert, no?, que a través de l'arm de l'amatòria i amb arguments clarament elegíacs, no? Un constat a Ovidi en les seves cartes, doncs ella marxa sobre per la seva pròpia voluntat, jo crec, tot i que és un tema que sempre quedarà obert, no? Si va ser un rapte o va marxar sota la seva pròpia voluntat, que jo sóc més partidari d'aquest segon.
D'aquesta segona versió.
Sí, sí.
Escoltem aquest poema que proposaves.
I tant.
El 23.
I tant.
Bé, aquest poema, abans de llegir-ho, reflexa clarament, després de la violació de Teseu, ella visualitza clarament, doncs, que ha de fugir d'Esparta, no? Diu, totes les soledats m'il·luminen, mentre hi ha veus que baden les comissures dels vidres i m'exploreu l'úter com si res. Tot va ocórrer quan la carn no era carn apenas. Sabia que el meu cos esdevindria la carcanada d'un fat colossal.
És preciós, aquest poema. Jo trobo que descrius la violació amb una bellesa en ve alta, que si és que es pot dir aquesta paraula per aquest fet, no? Però que està amb un, descrit amb molta sensibilitat. Escolta, també comences amb una cita de la Loretta Minutilli, que ella sí que fa una Elena, no?, potser més humana, des de darrere de les muralles d'Esparta, suposo, quan torna o abans de marxar. Realment, coneixies aquesta obra o simplement que perquè va donar-li un tractament diferent tu t'hi vas sentir còmode, no? No sé.
Doncs la veritat és que el descobrir... ella titula el llibre Elena d'Esparta, no de Troia.
Sí.
I, sincerament, va ser una font d'inspiració important, a part dels clàssics, com podria ser Homer, indiscutiblement, Yanis Ritsos, Ovidi... com a autora actual, Loretta Minutilli, doncs, va ser un font d'inspiració important. Sí, sí.
Molt bé, doncs estàs molt al dia, Josep? Enhorabona. A veure, hi ha un moment que parles de que va amb un vestit blau i aquest vestit blau el reprens... per què blau i no lila? O...
Bueno, és un aspecte, podríem dir, simbòlic. Per circumstàncies, segons sembla, doncs va viure una infància molt, molt breu i podríem dir, no desitjada. I és un símbol que després, ja cap a la maduresa, cap allà a prop de la tornada a Esparta, torna a aparèixer, no? En un, com un fons,
exacte,
de, com un
sí,
fons
sí.
d'armari, que podria ser una metàfora o un discurs, un símbol, podríem dir, de recordatori. O...
Que s'associa amb ella,
sí.
Ella mateixa, se sent
sí.
còmoda amb això.
Sí.
I després hi ha un moment que, bueno, al llarg del llibre es parla dels mots de patiment, de vergonya, i hi ha un moment que ella diu desconec la noció de vergonya, i després... una mica més endavant diu, hi ha uns versos que diuen repiquen les llances en el replec d'una sola veu fins que s'ascla l'estuc de la raó. Ostres, això és la fúria de masclista de l'home, no? I com ho has fet per posar-te dins la pell d'Helena i poder descriure com... O sigui, podria ser una manera perfecta de viure el que et maltracta quan realment s'ascla l'estuc de la raó, no?
Bé, recordem que la Ilíada al final és el poema de la masculinitat ferida, no? El poema de la força. I jo concebeixo aquest llibre com una tragèdia. Llavors, veureu que els poemes reflecteixen la seva vida de forma cronològica i una mica cada poema va avançant en la seva pròpia història. Llavors, tot aquest procés de que ara has llegit aquest poema són elements que el temps, doncs, va passant el temps i d'alguna manera es va plasmant la seva història. No?
I després hi ha un moment que també per parlar... de que quan hi ha el rapte de Paris hi ha un moment que es mira la seva filla, no?, que té 8 o 9 anys, i diu, no sé pas qui t'instruirà. I penso que es veu una mica al llarg del poema una mica aquesta sororitat de que hi ha un moment que quan es retroba amb la filla diu, ma filla, que em besà temperada d'humanitat. És que la humanitat i la sororitat apareix en elles dues. I ella, a part d'això, potser no troba res més en aquest sentit?
En aquest aspecte podríem fer un paral·lelisme amb el vestit blau, en el sentit que primerament ella, quan marxa, li diu Hermione, sense citar el nom, que és la seva filla, com deies, i que no sabia qui instruiria el seu món. Jo, en aquest aspecte, no li he volgut donar podríem dir, un tema de un aspecte, podríem dir, d'inhumanitat, perquè sembla que deixar la teva família, deixar la teva pròpia filla, és un acte, podríem dir, inhumà, no? I jo, en aquest cas, sempre he intentat cenyir una Elena molt respectuosa, saps? No, que no va fer les coses de manera inconscient. sigui que tot el que
això
va fer...
Això es nota molt, eh?
Tot el que va fer van ser propis d'uns esdeveniments traumàtics i ella, a través de la seva bellesa, ha d'arribar al poder i ha de saber com portar aquesta bellesa per al final, no?, ser qui ha sigut, ser un mite, no? I per això et deia que aquest, quan es retroba amb Elena, que li diu que per primera vegada algú l'ha trobat per pur instint, no? L'ha rebut per pur instint.
Vols llegir-nos algun fragment d'aquí?
Sí. No, no me'n recordo quin és.
Això crec que està a la... Per, a la 38, potser? No estic segura. Bueno, si no, no t'amoïnis. Avancem, que tenim moltes coses per preguntar.
Digues, digues.
Mira, també surten determinats fruits, com les mores, les prunes, clàudies, que tenen, per mi, simbologia d'abundància, d'humilitat, de dificultat, d'esperança. Tries aquestes fruites, són així perquè sí, perquè són a la Mediterrània, o perquè vols vincular-les amb ella, també?
La imatge que obre el poemari, que són les mores, m'ha semblat un... Bueno, m'ha semblat una imatge, podríem dir, molt, molt infantil, com una nena que està menjant mores i després es taca les mans estovades, no?
Sí, com el carner, fas com el carner els fruits saborosos que mengen maduixes
sí.
I les nenes i també s'embruten, eh?
Exacte, amb aquesta imatge no, de que quan arriba a casa doncs la mare no, li diu, però què has fet? D'on vens tan bruta, no? I això. I les prunes clàudies, bueno, quan tornen a Esparta, la part de les dones que estan totes allà...
Al gineceu.
Confinades, bueno, és una imatge, no?, que ens confinades com prunes clàudies. Bueno.
Està bé, està bé.
És potent.
És potent, és molt bonica. I potser acabem amb això. Ella no vol pronunciar la paraula bellesa perquè la troba abominable, perquè és moneda de canvi... però tu estàs fent una crítica encara a com s'utilitza la bellesa femenina al segle XXI?
Sí, sincerament, podríem traslladar-nos a aquest moment actual de lo que pot representar el cos, la imatge, no?
Sí, sí, aquesta manipulació, diguem-ne, no?, que les dones vivim amb aquesta
sí,
llosa.
Dones o homes, al final, no?
Sí, sí, ara els homes també els han fet entrar en aquest club consumista, no?
Ser esclaus de la bellesa, d'alguna manera, o del físic, o de la imatge, mal portat, doncs, al final no deixa de ser també una obsessió, no? No cal obsedir-se, o el que s'obsedeix pot
portar
unes conseqüències, podríem
dures.
Dir.
No?
Sí, sí.
No sé si ens queda un minut per llegir un poema i tu tanques amb aquest llibre tan meravellós que has escrit.
Un minut i dos, eh?
Un minut i dos, sí, doncs en podem llegir dos.
Doncs bé, si us sembla, podria llegir el poema que dona títol al poemari, que, bueno, curiosament és una crítica a Homer. És una gossadia.
Ets això, agosarat.
Agosarat, valent.
Podria ser una provocació. Bueno, Plató ja va dir en el seu dia que l'obra d'Homer pels seus alumnes era nociva. I pel Plató, pels alumnes de la seva acadèmia, doncs va dir que l'obra d'Homer era nociva. Bueno, això ho va dir Plató.
No era una mica conservador amb alguna cosa, bé. Moltes coses.
Doncs diu així. La follia d'un poeta us traduirà Homer. Llavors sabreu qui era la muda que esbufegava certeses a contrallum dels somnis. Només la meva llengua restarà inflamada de solcs i veritats. Quin desconcert d'anells, coartat el desig de la paraula.
Oh, és preciós, eh? A més, aquesta cosa del mite del silenci femení, tan ben dit, tan ben exposat... Bueno, ja t'he dit que aquest llibre a mi m'havia encantat, eh?
Gràcies.
Doncs ho deixem aquí i t'esperem per al proper llibre. Et desitgem molts èxits en el desig de la paraula.
Moltes gràcies i molt bon estiu.
Aquest llibre, Josep, perdoneu, està ja en procés? Al cap, potser?
Ah, una nova obra, vols
sí.
dir? Sí,
o
sí.
O sempre estàs escrivint
sí,
poemes?
Sí, sí, ja tinc coses. Ja... Ara, per sort, és el moment que tinc més que he dedicat més temps a esporgar una obra. suposo que al final també és una mica més d'exigència, no? A través dels anys, a través ja, doncs... Veig que per treure la pròxima, el pròxim llibre requereix donar un salt important. És una opinió personal.
I amb ganes de fer-lo,
sí,
el
sí,
salt.
Sí, sí, sí.
I jo crec que aquest llibre ja és un salt molt important respecte de l'altre.
Ah, potser sí.
Bueno, a mi m'ha entusiasmat. Tots dos m'han agradat, però aquest de manera especial
puc,
molt.
Puc donar un consell?
Sí, tant.
Ai, tant.
Bé, és que com aquest llibre, jo el veig com un monòleg adaptat al teatre, ho veig, portat a escena, també recomano que el lector, la lectora, en aquest cas, es fiqui en la pell d'Helena. Quan el llegeixis, fiqui en la pell d'Helena com si estigués a l'escenari, com si estigués representant-ho. I crec que pot ser un exercici interessant.
I crec que ho fas. El lector es posa a la pell d'Helena. Veus una altra Helena i penses, ostres, com no m'he plantejat tot això abans. No?
Mm-hmm. Bé.
Gràcies per regalar-nos el desig de la paraula. Anna Ruiz Mestres, mil gràcies per aquesta temporada que ens has regalat, per portar-nos...
Gràcies a vosaltres.
...totes aquestes veus i aquestes propostes literàries. Bon estiu i comptem amb tu el curs vinent.
Doncs jo vindré el curs vinent i hauré llegit molt aquest estiu i podré recomanar bons llibres per tothom.
Bon estiu.
Bon estiu.
Bon estiu, gràcies.